Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El govern demana prudència avui a les Pitiüses, on es podrien tornar a repetir les pluges i les tempestes d'aquest cap de setmana.
Las condiciones meteorológicas han mejorado, no obstante, para la noche del lunes al martes, AEMET nos está indicando que puede haber un fenómeno tormentoso que obligaría a subir a un nivel naranja.
Ho explica Pablo Garris, el director general d'Emergències, que també aconsella molta precaució a l'hora de circular per les carreteres, ja que els conductors es podrien trobar avui amb incidències derivades de les precipitacions d'aquests darrers dies. De moment, només l'autovia de l'aeroport continua tancada al trànsit. Els alumnes, però, sí que poden tornar aquest dilluns, dia 13 d'octubre, a les escoles i als instituts. Tot d'una, vos explicam la darrera hora d'aquestes precipitacions. Ara avançam altres títols. El govern espera aprovar a principis del 2026 el nou pla de transició energètica i de canvi climàtic, que està format per 36 propostes.
Tot quan els efectes del canvi climàtic es noten en sectors econòmics com el turisme i l'agroalimentari. El primer posa especial atenció en les onades de calor i el retrocés de la costa, que pot afectar les platges. El segon es preocupa per com la sequera pot afectar el camp, amb espècies a punt d'extingir-se i amb més mortalitat del ramat.
I una dona de 78 anys està en estat crític després d'ofegar-se a la platja de Talamanca, Eivissa.
La banyista de nacionalitat espanyola va haver de ser rescatada de l'aigua. Està ingressada a l'Hospital Can Misses.
I el govern comença avui la campanya de vacunació de la grip als centres de salut de les Balears.
És dirigida sobretot a la població diana, les persones a partir dels 60 anys, els menors d'edat que tinguin patologies de risc i a les dones embarassades.
I en aquesta hora totes les mirades es dirigeixen cap a Israel, on està previst que es produeixi l'intercanvi d'hostatges que estaven en mans de Hamas.
També avui a Egipte s'assignarà l'acord per al cessament de la guerra i tindrà lloc la cimera internacional per a la pau a Gaza, que encapçalarà el president dels Estats Units, Donald Trump. La trobada reuneix líders de 20 països, entre els quals el president espanyol Pedro Sánchez.
I tot quan l'activista Reyes Rigo torna avui a Mallorca.
Està previst que aterri a l'aeroport de Palma avui migdia a la 1:30, acompanyada de la regidora de Podem a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, i la també membre de la formació morada, Alejandra Martínez.
I a l'informatiu matí d'avui també vos parlarem del sector del vi, endavalla el consum i també les vendes.
Els cellers de Mallorca asseguren haver registrat una davallada generalitzada en quant a les vendes d'aquest producte, tant en el mercat local com internacional. Una tendència que va començar fa 3 anys després de l'auge registrat arran del desconfinament per la pandèmia de la Covid.
I en els esports, el Mallorca torna als entrenaments després de 3 dies lliures. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. L'aturada de la Lliga per calendari FIFA de seleccions va donar 3 dies lliures als jugadors mallorquinistes, que avui comencen a preparar el partit de dissabte contra el Sevilla. Arrasat espera l'arribada dels internacionals, dels que Morici encara ha de jugar demà a Suècia. D'altra banda, en vola destacar amb el títol mundial a la classe 49er FX, aconseguit per la mallorquina Paula Barceló a aigües italianes.
I vos ho dèiem a l'inici d'aquest informatiu. Després d'un cap de setmana de fortes precipitacions, avui dilluns continua la inestabilitat. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Tot i que a primeres hores del dia tindrem una petita treva en aquestes pluges, amb poc temps, a partir del migdia, tornaran a fer acte de presència. Unes precipitacions que avançaran de ponent cap a llevant, començant per les Pitiüses i afectant posteriorment també a Mallorca i a Menorca. I esperant que a partir d'aquest vespre agafi més força. De fet, a partir de les 8 d'aquest cap vespre es tornarà a activar la vista taronja per pluges i tempestes a les Pitiüses. I a partir de la següent matinada, arreu del territori de les Illes, quedarà sota vist també per aquestes precipitacions. Per tant, de moment, continuem amb aquest episodi de pluges intenses, tot i que a primeres hores, com han dit, tindrem un poquet més de calma. D'altra banda, el vent bufarà de llevant, per tant, un vent carregat d'humitat que també contribuirà en aquestes precipitacions, mentre que per l'estat del mar tindrem encara redols de maror a la costa més exposada en aquesta entrada del vent. I tot això estarà acompanyat per un termòmetre sense canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats girin entre els 23 i els 25 graus aproximadament. Ara mateix tenim a Mallorca 17 graus a Deià, 18 a Manacor i de 9 a Inca. A Menorca 20 graus a Ciutadella i 20 també a Sant Climent. I a les Pitiuses 21 graus a Eivissa i 22 a Santa Eulària.
I són ara les 7 i 5 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanillas, Ansel López i Cristina Bausà. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Emergències aconsella molta prudència avui per circular per les carreteres de les Pitiuses. Els conductors es podrien trobar amb incidències derivades de les intenses precipitacions del passat cap de setmana. Així ho explicava nit passada el director general d'Emergències, Pablo Garris.
Puede haber algún tipo de desprendimiento, acumulaciones de agua o desvíos. Por tanto, pedir a la población que cuando retome su actividad docente tenga en cuenta que puede haber atascos o que puede haber otras necesidades de itinerarios y, por tanto, pues que prevea ese inconveniente en este momento.
Tot i això, l'activitat lectiva a les escoles i els instituts es reprendrà amb normalitat perquè la Conselleria d'Educació ja ha comprovat el bon estat dels centres.
També cal tenir precaució perquè arreu de les Balears ara la terra té poca capacitat d'absorbir la pluja. Per tant, si es repeteixen els episodis de precipitacions, es podrien produir inundacions amb facilitat.
Que los terrenos ahora mismo difícilmente drenan por sí mismos y por tanto todo ese agua que cae ante unos terrenos que ahora mismo son impermeables lo que hacen es escupir y generar aguas abajo, pues una acumulación de agua con major riesgo d'inundació.
A Eivissa i Formentera ha activat l'avís taronja des de les 8 del vespre d'avui i fins dimarts matí, ja que s'esperen noves pluges. Avui matí es reunirà de nou el Comitè Tècnic Assessor per valorar les mesures que s'han de prendre l'hora baixa i el vespre. A més, estudia quines mesures estructurals es poden prendre a l'autovia de l'aeroport, que continua tallada.
Tenemos una mesa específica técnica de coordinación para ver una solución estratégica, teniendo en cuenta que hoy hemos recibido material pesado que nos de la UME, igual que hicimos hace 10 días, ver si podemos hacer una acometida potente para solucionar el problema en este punto.
De fet, alguns usuaris d'aquesta via lamentaven el fet que s'hi acumuli tanta quantitat d'aigua.
Creo que es un desastre, porque no es normal que cada vez que llueva pase esto. Tendrán que buscar una solución. ¿Cuál? No lo sé, pero una solución sí.
Estaba muy lleno, he visto que estaba todo cerrado para venir al aeropuerto.
Quizás el que diseñó esto tampoco lo pensó muy bien.
La unitat militar d'emergències té centrada la seva activitat principal en aquest punt, en l'objectiu de reobrir la via tan aviat com sigui possible.
I a la resta de l'arxipèlag, la pròxima matinada mitjanit es preveu que l'AEMET activi els avisos grocs a tot Mallorca i també a l'illa de Menorca.
Aquest cap de setmana ja s'han produït pluges intenses que han provocat incidències i inundacions, sobretot al llevant de Mallorca. Des de dijous, Emergències ha registrat a totes les Balears 276 incidències relacionades amb la Dana Alice.
I aquest nou episodi d'inundacions a Eivissa ha coincidit amb un cap de setmana amb una gran afluència de visitants a l'illa pels tancaments de temporada de les discoteques, un dels períodes de major concentració de públic de tot l'any. Molts d'aquests esdeveniments es varen mantenir tot i les condicions meteorològiques. El govern i els ajuntaments recorden que la suspensió d'activitat durant episodis com el provocat per la Dana Alice recau exclusivament en els organitzadors, tot i les recomanacions que fa l'administració.
A Sant Josep, pel Val de Vicent Roig Tour, ordenar la suspensió de totes les activitats públiques, entre les quals les festes de Cal en Bou i de Santa Teresa, i advertir els organitzadors d'esdeveniments privats perquè valorassin la seva possible cancel·lació davant el risc meteorològic.
Repeteix, la responsabilitat de les persones que van a un establiment són d'aquell establiment, i la responsabilitat de mantenir la seguretat d'aquestes persones, tant a l'entrada com a la sortida, és d'aquest establiment. En aquest cas, si hi havia un establiment obert mentre hi havia aquells aiguats, si l'establiment permaneixia obert, doncs lo normal és que els acuís i després doncs els hi pogués donar una opció d'evacuació.
A Sant Antoni, el tancament de la discoteca Amnèsia reunís centenars de persones en plena nit de temporal. Les intenses pluges i la manca de transport públic i de taxis deixaren molts assistents sense possibilitat de desplaçar-se, i a primera hora del matí d'ahir encara hi havia aglomeracions a l'exterior del local. El bala del municipi, Marcos Serra Coloma, es va personar a la discoteca per coordinar els serveis d'emergència i els responsables del recinte, l'organització d'autobusos que permeteren desallotjar la gent de manera manera segura. Serra explicà que la situació es va resoldre sense incidents, tot i la complexitat del dispositiu i la gran afluència de públic.
Aquest matí m'he personat personalment a la discoteca a les 9:30 i jo personalment he parlat amb autobusos que de manera discrecional anessin a desallotjar la gent d'Amnèsia perquè estaven durant hores allà aturats i els taxis no arribaven, hi havia centenars de persones i amb aquells autobusos discrecionals que he activat junt amb la direcció de la discoteca pues, s'ha començat a desallotjar.
El govern fa una crida a la responsabilitat ciutadana i empresarial i recorda la importància de seguir les recomanacions oficials, evitar zones inundables o properes a torrents. És per això que és important prioritzar la seguretat de les persones davant qualsevol altra consideració que s'han produït quan s'han produït situacions meteorològiques adverses com les d'aquest cap de setmana.
I a Formentera, la Dana Lisa ha ocasionat també nombrosos incidents, zones com es Cap de Barberia varen patir una avaria en el subministrament elèctric. També les fortes pluges varen negar camins i carreteres i obligaren a tallar la circulació. L'Esmar Ferrer també una vegada més va quedar negat per mor de les pluges i les obres que s'hi duen a terme. Ens ho explica Regina Mayans.
La matinada de dissabte, més de 500 usuaris de zones com es Cap de Barberia, Migjorn o Camarí van quedar sense subministrament elèctric per mor de la tempesta. La situació més crítica, però, es va viure dissabte a primera hora de la tarda, quan en qüestió de poc més d'una hora van caure més de 80 litres a zones com Sant Francesc. Això va negar diferents negocis, pàrquings i soterranis. L'aigua també va causar problemes a la carretera principal i als camins secundaris.
És que la lluvia no parava de llover, es caía con fuerza y al final pues, ya se inundó todo y esperaba que se parara de llover para poder limpiar.
El agua que ha caído, que ha sido un agua importante, ha desbordado y se ha llevado dunas, se ha llevado postes, se ha llevado todo lo que ha pillado por el medio.
El tram que connecta Sant Francesc i Escap va quedar tallat durant tota la tarda per la gran acumulació d'aigua. L'Esmar Ferrer també va patir les conseqüències de la pluja. Les obres d'ampliació que s'hi estan duent a terme van propiciar que es neguessin zones com l'entrada. Les aules prefabricades també van quedar plenes d'aigua. Davant aquesta situació, el centre va fer una crida a les famílies per ahir diumenge. Jaume Ferrer és el director del centre.
La convocatòria estava feta per les 5:45 i en el final, jo te diria que hem estat en el final entre famílies, professorat, personal del Consell de Formentera, que també ens han pogut enviar en el final, unes 35-40 persones treballant, i això ha fet que fos molt ràpid.
Avui l'Esmar Ferrer torna a obrir les portes amb total normalitat.
També hi ha problemes amb el temps a la península. La província més afectada per les precipitacions ahir va ser la de Tarragona, on es varen haver d'activar l'avís vermell. Diversos torrents es varen desbordar. L'aigua va arribar a arrossegar cotxes i entrar dins habitatges. Als centres educatius de 5 comarques han suspès avui l'activitat lectiva.
Una d'elles és el Montsià, al sud de Catalunya, just a la frontera amb la Comunitat Valenciana. Allà és on es produïren els incidents més destacats. Han arribat a caure més de 250 litres per metre quadrat, la majoria només en una hora i mitja. En alguns carrers l'aigua cobria gairebé tota la planta baixa.
Mireu los cotxes, la cooperativa, les portes. Mireu l'almacén, tenen la senyal del vado.
Ahir es va haver de tallar l'autopista AP7 i el trànsit de trens entre Barcelona i València. Precisament a Catalunya i a la Comunitat Valenciana hi ha avui avisos taronges activats, en concret, a tota la part del litoral.
I vols parlar, mare, de canvi climàtic. El govern espera aprovar a començaments de l'any que ve el nou pla de transició energètica. Es tracta d'una bateria de 36 propostes que volen ajudar a frenar els efectes de l'escalfament global i, sobretot, adaptar l'economia i la societat de les Balears a les variacions atmosfèriques.
El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, Diego Viu, destaca la importància del document inclòs dins la Llei Balear de Canvi Climàtic per arribar de la millor manera possible als objectius de 2030.
Hay que tener para 2030 un 40% de energías renovables, una ambición 2050 del 90% para contener esa subida de la temperatura, ¿no? Y luego también hay otras medidas, de decir, oye, ya hemos sufrido una serie de cambios debido al cambio climático, y eso yo creo que es innegable, ¿no? Que no es discutible, y evidentemente también tenemos que cambiar la manera en la que construimos, en la que gestionamos i en la que nos anticipamos a esos efectos adversos, ¿no?
El document es va posar a exposició pública a començaments d'any i s'hi varen presentar 300 al·legacions.
Sigui com sigui, els efectes del canvi climàtic ja són una realitat, es noten en sectors econòmics concrets. Dos són el turístic i l'agroalimentari. El primer posa especial atenció en les onades de calor i el retrocés de la costa, que pot afectar les platges, i el segon es preocupa per com la sequera pot afectar el camp amb espècies a punt d'extingir-se i amb més mortalitat del ramat.
Actualment ja hi ha arbres a punt de desaparèixer, com els cirerers i els ametllers a la seca, tan representatius del camp mallorquí, collites que s'avancen, com la del raïm, i animals com les vaques que pateixen la calor extrema de l'estiu. El sector aposta per les varietats autòctones que són més resistents. Un exemple el trobam en les vinyes. Les varietats importades, com el Chardonnay, el Merlot i el Cabernet, que fins ara eren les més apreciades al mercat, estan condemnades a desaparèixer. En canvi, el Montonegro de Mallorca, considerat fins ara una rèmora, torna a ser el protagonista. Per reviscolar les races i varietats autòctones fa falta molta feina, ho explica Joan Gaià, coordinador d'Unió de Pagesos, però també fa falta l'ajuda de l'administració.
Tens un problema de canvi climàtic i de salut. Una raça de cabres que no s'adapta, han de canviar de cabres. Jo vaig optar per una raça autòctona d'aquí, de raça pitiusa, però no hi ha hagut cap actitud productiva per part de l'administració. I han sortit en els mitjans d'aquí, en els mitjans internacionals, en el diari de la Màniga. Per tant, no hi podria haver cap que diguem, anem a fer qualsevol cosa amb això. Per això tot ve i recursos el deporat jo.
I un altre sector molt afectat és el de la moda. Les botigues exposen la roba de tardor i d'hivern. Els aparadors, però, de cada vegada comanen manco gènere, concretament un 20% menys els darrers anys.
Perquè qui té ganes de provar-se un abric a més de 30 graus o de comprar un jersei de llana? La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, afirma que amb la calor les vendes es retarden fins al gener, justament quan comencen les rebaixes, fet que retalla encara més els beneficis del petit comerç.
I el problema és que quan ve el fred comencen les rebaixes i el marge de benefici del petit comerç mengua moltíssim. I, clar, és que abans la gent, igual al setembre, començava a comprar-se roba d'hivern, perquè pensant, bueno, l'octubre, novembre, ja farà fred i vas a comprar allò que t'agrada. Ara no passa, no és així.
Són ara les 7 i 16 minuts.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid, un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx, días 18 y 19 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar, con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento de Andratx, colabora Ports IB y Club de Vela del Port d'Andratx. El Museu Marítim de Mallorca torna a obrir les seves portes a Ses Voltes, a Palma.
Un espai renovat, amb experiències immersives, col·leccions úniques i un projecte museogràfic que posa en valor la nostra relació amb la mà.
Vine a descobrir-lo. Històries, patrimoni i emocions que connecten Mallorca amb la seva ànima marinera.
Obert de dimarts a diumenge de 10 a 17 hores.
Entrada gratuïta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I en aquesta hora estan pendents de l'intercanvi d'hostatges entre Israel i Hamas, que estava previst que fos imminent la primera tongada d'alliberaments. S'havia previst per les 7 del matí, les 8, hora local, al corredor de Netzarim, que divideix la franja de Gaza d'est a oest i on l'expectació és en aquesta hora màxima. Fa uns minuts, l'exèrcit israelià ha emès un comunicat en el que explica que la Creu Roja s'ha dirigit cap al punt indicat per fer aquest intercanvi. Això després que el grup islamista hagi fet públic el nom de les 20 persones que deixarà en llibertat. Tot i això, quan les mirades avui també es dirigeixen a Egipte, està previst que Israel i Hamas signin l'acord per al cessament de la guerra. Allà tindrà lloc la cimera internacional per la pau a Gaza, que encapçalarà el president dels Estats Units, Donald Trump. La trobada reuneix líders de 20 països, entre els quals el president espanyol Pedro Sánchez. L'Iran, per part seva, ha anunciat que no hi anirà. Ara bé, la cimera arriba, Toni, envoltada d'incertesa.
Així és, mentre que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, assegura que la batalla no ha acabat perquè els enemics del país es volen recuperar per atacar-los, Trump afirma el contrari.
The war is over. The war is over. Okay. You understand that?
War is over, la guerra ha acabat, deia a una periodista. Així es pronunciava el president nord-americà just abans d'emprendre el viatge cap a Israel, on rebrà la medalla d'honor presidencial i es reunirà amb els familiars dels hostatges israelians en mans de Hamas, qui, com dèiem, ja s'han començat a alliberar.
Israel, achai v'achiotai.
Un esdeveniment que, tal com d'ahir vespre Benjamin Netanyahu, a qui sentíem just ara, és històric i barreja alegria i tristesa. Alegria pel retorn de qui assegura que són els fills del país, i tristesa, ja que també quedaran en llibertat els palestins que Israel té com a presoners. Enmig d'aquest context, el diplomàtic i el director del Centre Nacional d'Intel·ligència Espanyol, Jorge Díez Callar, manté l'escepticisme sobre els resultats que se'n puguin derivar a llarg termini. Un cop s'hagin intercanviat aquests presoners i hostatges, s'obrirà una segona fase de negociacions, un punt que, entén, planteja encara nombroses incògnites i condicions difícils de complir.
Es cierto que Hamas se queda sin ninguna baza negociadora una vez que entrega los rehenes, por lo cual está exigiendo garantías de seguridad a Estados Unidos. Hombre, Israel ha roto dos treguas ya. Yo comprendo también las dudas y las que pueda tener Hamas.
Mentrestant, l'ajuda humanitària ja ha començat a entrar a la franja de Gaza.
Uns 170 camions han arribat a l'enclavament palestí aquest diumenge i l'UNRWA assegura que tenen 6.000 camions més esperant a la frontera. En un comunicat, l'organització ha explicat que en aquest moment mantenen les conversacions per poder entrar, ja que, diuen, Israel ha d'autoritzar l'accés pel pas fronterer de Kerem Shalom. Avui mateix, el ministre de Salut de la franja de Gaza ha demanat una resposta urgent a fi d'introduir els subministraments mèdics necessaris.
I també avui estan pendents que l'activitat activista Reyes Rigo torni a Mallorca. Està previst que aterri a l'aeroport de Palma avui migdia a la 1:30, acompanyada de la regidora de Podem a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, i la també membre de la formació morada, Alejandra Martínez.
Recorden que Rigo era l'única espanyola integrant de la flotilla Global Sumut que va quedar retinguda a Israel per presumptament haver mossegat una funcionària a la presó durant una revisió mèdica. La mallorquina ha quedat en llibertat després d'haver arribat a un acord a la fiscalia per rebaixar-li els càrrecs dels quals se l'acusava. Al final no es va de declarar culpable de provocar danys corporals i assalt a una guàrdia del centre penitenciari. Així que la pena ha estat de 10 dies de presó i una multa de 2.600 euros. Davant d'aquesta situació, Lucía Muñoz ha criticat les institucions balears per, segons assegura, no haver mogut un dit i ho ha comparat amb la reacció política actual amb la del temps de l'expresident José Ramón Bauzá quan Enric Goñalons va ser segrestat al Sàhara.
És una qüestió ja humana, no? El propi José Ramón Bauzá, quan va ser el seu mandat i quan era president, va ser segrestat un cooperant a l'Àfrica. I ell es va implicar, va cridar al ministre d'Exteriors, va estar tota l'estona en contacte. Vull dir que no és ni una qüestió de partit ni de res, sinó de qualitat humana i d'estar a l'altura de una situació com aquesta.
Rigo, dèiem, torna avui. Està previst que ella i els 5 membres de la Flotilla de la Llibertat, que encara eren a Israel, arribin a Barajas a les 8:15 del matí.
La solidaritat de Menorca arriba fins a Gaza. Una família menorquina es converteix en padrina jove d'una família palestina a través de Hope Palestina, la xarxa internacional que connecta famílies de tot el món amb famílies gazianes per oferir-los suport econòmic i acompanyament humà.
La presidenta de Hope Palestina, Amaya Ferrer, explica que la xarxa solidària va néixer amb un objectiu molt clar: posar en contacte famílies de Gaza amb persones d'arreu del món disposades a donar-los suport. No es tracta només de donacions econòmiques, imprescindibles per poder comprar aliments i medicaments enmig d'aquest bloqueig, sinó també de crear vincles humans i emocions que alleugereixin la sensació d'abandonament.
Trabajamos en dos direcciones. La primera es en que hemos creado un sistema muy transparente de donaciones para que le lleguen a las familias, que son en estos momentos 27 familias que están en Hope Palestina, para que la ayuda les llegue sin intermediarios de una forma directa. Y la segunda forma es que he desarrollado un sistema de apadrinamiento para estar en contacto con la familia que apadrina o amadrinas.
En aquest context, coneixem la història de Birma, una menorquina que és la padrina jove de la família Aya Abu, formada per 9 membres. El pare i el nin van resultar ferits mentre cercaven ajuda humanitària i des de llavors viuen en condicions molt precàries. Birma hi manté contacte regular a través d'un traductor i els ofereix tant suport econòmic com emocional.
Si madrina és un acompanyament emocional, vol dir que tu et preocupes per aquesta família, que fas el possible per millorar les seves condicions de vida, i això vol dir tant preocupar-te per ells, parlar amb ells, preguntar-los com estan, fer una mica aquest acompanyament que el que busca és que no se sentin sols, que sàpiguen que hi ha algú que s'està preocupant per ells. I una mica transmetre'ls aquesta idea.
I també han recollit el testimoni d'Amal Abdelrahman El-Hela, una de les mares palestines apadrinades que descriu amb emoció com havia canviat la seva vida des que tenen un padrí. Ara poden accedir a aliments bàsics, però el més valuós és sentir-se manco sols. Saber que a l'altra banda de la pantalla hi ha qualcú que els pensa, que els acompanya en silenci i que els recorda que no han estat oblidats.
Having a sponsor means so much to me and my family.
Tenir padrins significa molt per mi i per la meva família. No és només ajuda econòmica, és suport i empara en aquest moment tan difícil que estan passant. Es dona força per continuar sobrevivint, avançar cap a un futur allunyat de tot aquest perill. Saber que algú es preocupa, tot i que estiguin fora, ens dona coratge i ens motiva cada dia.
El projecte recorda que darrere de les xifres i de les estadístiques hi ha persones amb històries i noms propis, i el missatge és clar: la solidaritat menorquina i balear pot travessar fronteres i donar esperança allà on gairebé ja no en queda.
I tant que estàvem pendents d'aquest intercanvi d'hostatges entre Israel i Hamas, i s'ha començat ja a produir amb els primers 7 hostatges. Estava previst que començés a les 7 del matí i ha començat una mica més tard, 20 minuts més tard, a les 8 hora local i a les 7 i 20 hora d'Espanya. S'ha produït el corredor de Netzarim, que divideix la franja de Gaza d'est a oest. I el govern aquí a les Illes comença avui la campanya de vacunació de la grip. Els centres de salut està dirigida sobretot a la població diana, a les persones a partir dels 60 anys, als menors d'edat que tinguin patologies de risc i també a les dones embarassades.
La conselleria disposa enguany de més de 275.000 vacunes de la grip. La campanya ja va començar fa una setmana a les escoles i a les residències. Recordem que ho vam explicar aquí en aquest espai informatiu. Ara s'obre a la població en general. La cita es pot sol·licitar a través de telèfon de l'InfoSalut Connecta, que és el 971-22-0000, també a través del seu portal web o de manera presencial als serveis d'admissió dels centres de salut.
I una dona de 78 anys es troba en estat crític després d'ofegar-se a la platja de Talamanca a Eivissa. La banyista, de nacionalitat alemanya, va haver de ser rescatada de l'aigua ahir migdia. Els socorristes li varen practicar maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergència, que mobilitzaren dues ambulàncies, una de bàsica i una altra de medicalitzada.
En tot cas, però, els sanitaris continuaren en la reanimació avançada i després d'aconseguir estabilitzar-la, la traslladaren a l'Hospital de Can Misses. Segons ha informat l'àrea de salut Pitiusa, la dona hauria patit una aturada cardiorrespiratòria mentre nedava. Es troba ara ingressada a l'unitat de cures intensives, on roman en estat crític i en pronòstic reservat.
I a Mallorca, un home de 29 anys ha resultat ferit menys greu en un accident de trànsit aquesta mateixa matinada. El motorista ha xocat contra un senyal de trànsit i ha sortit disparat del vehicle. Els fets han passat al quilòmetre 3 de la via de cintura mentre circulava en direcció a l'aeroport. Fins allà i s'hi ha desplaçat una ambulàncies, l'ha traslladat a l'Hospital de Son Espases amb un codi de politraumatismes. I són ara les 7 i 27 minuts. Faim un cop d'ull al que destaca la premsa. Començam amb l'editada de les Illes, perquè avui hi ha poques coincidències a les portades.
És així. Temes molt variats, podrien dir molt diversos, perquè mentre Diari de Mallorca obre amb esports i un titular que diu que les Illes som els líders en aquest any, el 2025, pel que fa a l'augment de venda de cotxes elèctrics i híbrids, a última hora el que trobam és la desfilada de la Guàrdia Civil per la Hispanitat, però en aquest cas fotografia de Menorca, i un titular que diu que l'exèrcit de l'aire projecta un gran magatzem per bombes i míssils a Palma. En canvi, dels digitals prefereixen parlar del camp. Ho fa Mallorca Diari, amb una entrevista al conseller Joan Simonet, que explica que a les Illes hi ha més joves que volen fer-se pagesos que a la resta d'Espanya. Contrasta això amb un titular OK Baleares, que entrevisten a Joan Company de Saja, que ajut diu que el 90% del territori està gestionat per pagesos a les Illes Balears i que si aquests abandonen, les Illes ho pagaran. Ara Balears, per la seva banda, entrevista un migrant acusat de capitanejar una pastera, que es queixa que les acusacions no són certes, que ell només era un dels tripulants. I el Menorca, anant ja amb els diaris en paper de les altres illes, també hi ha la fotografia de la Guàrdia Civil, lògicament, en aquest cas, però, amb el titular de la Dom l'insularitat pels malalts de Leila, que la pateixen a diari. I si anem a les Pitiuses, del que es parla és encara del mal temps. Diari d'Eivissa diu que Alice no dona treva a Eivissa. El periòdico explica que el torrents es desborden allà.
I alguns diaris balears mostren mostren també la desfilada del Dia de la Hispanitat, un tema ben present a la premsa espanyola.
És així, començant per El País, que mostra la família reial mirant al cel, una fotografia d'aquelles curioses que fan bo al fotoperiodisme. En titular diu que el canvi d'hostatges per presos posa a prova el pla de pau a Gaza. El Mundo, per la seva banda, prefereix un altre tema, prefereix dir que el Partit Popular limitarà al màxim, diu, la residència per arrelaments dels migrants. En aquest cas, la fotografia també és de la desfilada, un tema recurrent, com dèiem avui. La fotografia és de Sánchez en concret, de qui diu que va anar a la desfilada en perfil baix i que no va fer capelletes com en altres ocasions. A baix diu que Morante, el torero, se retira. I ho deim perquè és el tema de portada a l'ABC a dalt de tot, ben gros. De segon, la desfilada també, que diu que va ser incòmoda per al president. Només La Vanguardia mostra avui les greus inundacions a les Terres de l'Ebre i titula que la tensa espera per intercanviar presos a Gaza ja és un fet. De la desfilada, en petit, diu que recupera el to institucional només romput, diu, per Vox.
I han tocat les 7:30 del matí. Repassant els principals assumptes d'aquest matí de dilluns, el govern demana prudència avui a les pitiuses, sobretot a l'hora de circular per les carreteres, ja que els conductors es podrien trobar amb aigua acumulada, desviaments i també en despreniments.
De moment, només l'autovia de l'aeroport continua tancada al trànsit. Atenció també avui, perquè ja al vespre es podrien tornar a repetir les pluges i les tempestes del cap de setmana. Pablo Garriz és el director general d'Emergències.
Las condiciones meteorológicas han mejorado, no obstante, para la noche del lunes al martes, AEMET nos está indicando que puede haber un fenómeno tormentoso que obligaría a subir a un nivel naranja.
A banda d'aquesta vista taronja que s'activaria a les 8 a Eivissa i Formentera, a les 8 a l'hora baixa, també a partir de mitjanit s'activarà l'avís groc a Mallorca i a Menorca.
I el govern espera aprovar a principi del 2026 el nou pla de transició energètica i de canvi climàtic, que està format per 36 propostes.
Tot quan els efectes del canvi climàtic es noten en sectors econòmics com el turisme i l'agroalimentari, el primer posa especial atenció en les onades de calor i el retrocés de la costa, que pot afectar les platges. El segon es preocupa per com la sequera pot afectar el camp, amb espècies a punt d'extingir-se i amb més mortalitat del ramat.
I una dona de 78 anys està en estat crític després d'ofegar-se a la platja de Talamanca, Eivissa.
La banyista de nacionalitat alemanya va haver de ser rescatada de l'aigua. Està ingressada a l'Hospital Camp Misses.
I quan comença avui la campanya de vacunació de la grip als centres de salut de les Balears.
Està dirigida sobretot a la població diana, a les persones a partir dels 60 anys, als menors d'edat que tinguin patologies de risc i a les dones embarassades.
I en aquesta hora totes les mirades es dirigeixen a Israel. Segons la premsa local, Hamas ha entregat fa només uns minuts els 7 primers hostatges vius alliberats.
També avui Egipte s'assignarà l'acord per al cessament de la guerra i tindrà lloc la cimera internacional per a la pau a Gaza, que encapçalarà el president dels Estats Units, Donald Trump. La trobada reuneix líders de 20 països, entre els quals el president espanyol Pedro Sánchez.
Tot quan l'antivista Reyes Rigo torna avui a Mallorca.
Està previst que aterri a l'aeroport de Palma avui migdia, a la 1:30, acompanyada de la regidora de Podem a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, i també la membre de la formació morada, Alejandra Martínez.
I també avui vos parlam a l'informatiu matí del sector del vi, endavalla el consum i també les vendes.
Els cellers de Mallorca asseguren que han registrat una davallada generalitzada en quant a les vendes d'aquest producte, tant en el mercat local com internacional. Una tendència que va començar fa 3 anys, després de l'auge registrat arran del desconfinament per la pandèmia de la Covid.
I pel que fa al temps, continua avui la inestabilitat. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Tot i que a primeres hores tindrem una petita treva en aquestes precipitacions, a partir del migdia tornaran a fer acte de presència, acompanyades també de tempesta. Però serà ja avançat el capvespre que agafaran més força, començant per les Pitiuses. Han de tenir en compte que en aquest territori tornarà a ploure sobre banyat, per tant, molta precaució, mentre que entre Mallorca i Menorca serà a partir de la següent matinada que aquestes precipitacions podran agafar més força. D'altra banda, el vent bufarà de llevant, ho faran entre fluix i moderat, i això farà que arreu del territori hi predomini la maror, mentre pel que fa al termòmetre continuarem amb un valor pràcticament sense canvis respecte d'ahir, esperant que la màxima d'avui torni a girar entre els 23 i els 25 graus aproximadament. Ara mateix tenim a Menorca 20 graus a Maó i 20 també a Cala Morell. A les Pitiuses 20 graus a Sant Antoni i 22 a Cala Jondal. I a Mallorca 17 graus a Alcúdia, 18 al Port de Soia i 20 a Vilafranca.
Informatiu Matí. Esports.
7:34 minuts, encetam la informació dels esports i ho fem parlant del Mallorca, que Gavi torna als entrenaments i espera també la tornada dels internacionals.
Així és, bon dia. Després de caure eliminada del Mundial Sub-20, per exemple, la selecció espanyola, el Mallorca incorpora Jan Virgili als entrenaments i l'internacional mallorquinista ja podrà tornar a la convocatòria contra el Sevilla. Virgili ha jugat al Mundial Sub-20 5 partits, 4 de titular, ha marcat un gol i ha donat una assistència amb una participació molt destacada. Amb el Mallorca s'havia perdut 3 partits, contra Reial Societat, Alavés i Athletic Club. La resta d'internacionals també tornaran aquesta setmana. Casos de Morici, Mojica i Bergström. Morici jugarà demà contra Suècia. Bergström no va jugar ahir a la derrota de Finlàndia contra Països Baixos per 4-0 i Mojica ja és de tornada. Recordant que el pròxim cap de setmana torna a la Lliga i el Mallorca visitarà dissabte el camp del Sevilla. Pel que fa a la selecció espanyola, l'equip de Luis de la Fuente tornarà a jugar demà. Serà contra Bulgària, el segon dels dos partits d'aquesta finestra FIFA de classificació pel Mundial 2026. I on no ha aturat la Lliga és a Primera i Segona Federació. A Primera, l'U d'Eivissa torna a treballar i perd per 3-0 al camp del Torremolinos. És el cinquè partit consecutiu sense guanyar de l'equip pitius i ahir el seu entrenador, Paco Gémez, es va sentir responsable d'aquesta situació. El sentim.
Yo soy el máximo responsable de lo que el equipo haga en el campo. Siempre lo he sido y siempre lo voy a ser. Ellos son mis jugadores, este es mi equipo y yo estoy por delante de ellos para asumir cualquier tipo de responsabilidad. Y bueno, y lo único que espero es que no nos haga... Esto nos hace daño, a todos los equipos les hace daño, un resultado así. Pero que no nos haga tanto daño como para que no podamos en un par de días empezar a pensar ya en el Murcia, preparar ese partido bien y poder ir allí con garantías de revertir esta situación, ¿no?
Per la seva part, només acaba el partit, el porter Ramon Juan va demanar perdó a l'afició blau-cel al compte d'X Mundo Celeste.
Pedir perdón a la gente de Ibiza porque no es la imagen que queremos dar y es una imagen que estamos haciendo pues, los últimos partidos y nos está costando salir de este bucle que hemos hecho entre todos y creo que no estamos dando el nivel que cada uno puede dar.
Acabada la jornada, l'U d'Eivissa és 14 a la classificació a un punt de la zona de descens. Pel que fa a la segona federació, el derbi de la jornada va ser per l'Andratx, que va superar per 1-0 i amb un jugador manco quasi tota la segona part a l'Atlètic Balears, que a la primera part va perdre per lesió al davanter Jaume Tovar. Sentim l'entrenador dels Andritxols, José Contreras.
Nosotros hacemos nuestro partido, aún sabiendo que lo que te van a hacer ellos... Nosotros somos un equipo que hace el máximo siempre cada partido y bueno, hoy la moneda ha sido para a nuestro favor y la verdad es que muy contento con la gente hoy que ha venido, se ha empapado porque ha hecho un día bastante hostil, ahora ha salido el sol y nada, la verdad es que muy contento por ellos sobre todo y por el equipo.
D'altra banda, el Poblense va empatar 0 al camp de l'Alcoià. El Porreres va perdre 1-0 davant el Girona B i la Societat Esportiva Eivissa va caure per 2-1 al camp del Castelló B. Fora del futbol, en vola, destacar amb el campionat del món aconseguit per la mallorquina Paula Barceló, juntament amb Mary Cantero, a la classe 49er FX a Aigües Italianes, a Cagliari. D'altra banda, en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal presentarà avui una nova edició del Palma Futsal On Tour, visitant aquest any els municipis d'Alcúdia, Calvià, Son Cervera, Llucmajor, Montuïri i Set Salines. Per cert, que parlant de futbol sala, la rehabilitació de la pista del Palau de Son Mos ja és un fet i torna a estar disponible, encara que el president del Palma, José Tirado, demana més per mort de la saturació d'equips que juguen al Palau.
Bueno, yo creo que el primer paso que se tiene que hacer y se tenía que haber empezado ayer, para mí, es hacer el nuevo pabellón, porque aquí ya es imposible estar 5 equipos de élite. Es verdad que es un milagro que solo está ocurriendo aquí, que 5 equipos podemos compartir. Si no te pones, nunca saldrá.
I acabant parlant de tennis, Solana Sierra guanya la final del Mallorca Women's Championship de Santa Ponsa. L'Argentina va superar a la final la Sèrbia Radivojevic en 2 sets per 6-3 i 6-1.
Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid, un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Que necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
7:41 minuts, vos parla ara del sector del vi. En la darrera dècada, el consum d'aquest producte ha caigut un 15% a tot el món i ara el sector vitinícola de Mallorca passa per un moment d'incertesa. Els cellers de l'illa asseguren haver registrat una baixada generalitzada pel que fa a vendes d'aquest producte tant en el mercat local com internacional. Una tendència que es va iniciar fa 3 anys després de l'auge registrat arran del desconfinament per la pandèmia de la Covid.
La presidenta de la denominació d'origen Pla Llevant, Xisca Armero, explica que han notat una davallada de fins al 5% pel que fa a vendes, una tendència que es deu a un conglomerat de factors, però que entén que és un dels que té més pes són les campanyes que s'han fet en contra del consum d'alcohol.
No s'ha discernit ni un consum moderat ni no moderat ni per tipus de begudes. Els metges estan fent ara grans inversions en federacions per demostrar que el consum responsable de vi és òptim.
També han notat un canvi en els hàbits del consum, que en part estan motivats pel canvi climàtic. El president de la denominació d'origen de Binissalem, José Luis Rosas, explica que els clients ja no beuen tant de vinagre. Ara, diu, opten més pel blanc i pel rosat.
Pues se trata d'enfocar de tot cap a fer qualitat, que el mercat molt es conegui com la coneix, de fet, no molt valor l'estat del mercat, i si podem estar en un estàndard de qualitat més alt, pues, col·loquem-ho d'aquesta manera, en fi, sobretot cap a un mercat de qualitat. El que no té sentit en una comarca petita com la nostra, de Binissalem o el Vimallorquí, pues, perquè quan baixes per anar a una gava de preus i vendre més barat.
Però sigui com sigui, és cert que cada vegada se'n consumeix manco. Els bars i restaurants són un dels espais on més es nota. A davant l'augment dels preus, els establiments gastronòmics, el primer que prescindeixen el client, diuen, és el vi. Tomeu Mas, gerent de la CAEP Restauració.
Dins el pes que pugui tenir el vi en estiquet, és el producte que que tal vegada sí s'ha notat una miqueta més la seva baixada de consum.
Ara bé, tot i l'experiència dels bodeguers mallorquins, les dades que maneja el govern demostren un increment pel que fa a exportacions de vi de raïm fresc. Les vendes internacionals produïdes entre gener i juliol d'enguany han augmentat un 29% respecte del mateix període de l'any passat.
I a partir d'avui el govern posa en marxa la primera edició de la campanya Bons. Producte local és una iniciativa que vol impulsar el consum de proximitat i donar suport als petits productors i als comerços de les illes. Amb un pressupost de més de 360.000 euros. Aquest programa ofereix als consumidors bons de 10 euros per cada 20 de despesa fins a 60 per persona. Es podran bescanviar fins dia 28 de novembre i la mecànica és senzilla. Cada compra de 20 euros en productes locals es veu reduïda a la meitat.
Més d'un centenar d'establiments d'arreu de les illes s'han adherit ja a aquest programa, oferint una gran varietat de productes de proximitat, la diversitat dels sectors, des de la ramaderia fins a la pesca, fins als productes de forn o l'agroalimentació ecològica, la campanya reflecteix la riquesa del teixit productiu de les illes. Pel que fa als consumidors, poden consultar el llistat complet dels establiments que s'han adherit a aquesta campanya al web bonsproductelocal.com, en què també trobaran informació sobre com descarregar i utilitzar aquest bons.
I a Menorca comença la collita d'olives i és la primera campanya amb el segell europeu d'indicació geogràfica protegida Oli de Menorca. Una temporada que preveu quadruplicar la producció de l'any passat, Carles Marc.
Després d'un any molt magre, la campanya d'enguany promet oli en abundància i de qualitat. Pitó Barbé és el pagès de la finca de Morvedrevell, al terme de Ciutadella.
L'any passat pràcticament anava molt poc, hi anava 2.000 quilos com a molt. Fa pena haver d'anar a cuir perquè rodaves i rodaves i no quedava res. Enguany, és veritat, és que està bona, hi ha d'una molta i també és de molta qualitat.
Tant que preveu a multiplicar la producció per 10.
Si poguessin demanar, com qui escriu la carta de Reis, diríem tots els dies com avui, que no fagués vent, plujar no han de mesteja, perquè si plou l'únic que fa és posar aigua a les olives i d'oli ja tenen el que han de dur, però sobretot és vent i que no me faci cap pedrada, això sí que sobretot.
A Morvedre elaboren un oli propi amb arbequina, picual i un toc d'olivó. Fa 2 anys que van comprar la seva pròpia tafona, un canvi que ha millorat la qualitat del producte. És de nou Pitó Barbé.
Qui es cuita aquí avui, es cada 2 hores ja es molí i ja està molt. I això és molt important per l'oliva. Com més pres puguis fer l'oli de sabre al molí, és molt important, això.
A més, enguany és la primera collita sota l'IGP Oli de Menorca, un segell europeu que garanteix l'origen i la qualitat del producte. El futur de l'oli de Menorca, més verd i més viu que mai.
I canviem d'assumpte. El coronel en cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de les Balears, Alejandro Hernández, ha destacat a Menorca el paper del cos armat en la gestió de la migració. Ha estat durant els actes principals de la festivitat de la patrona del cos armat, la Verge del Pilar, que han tingut lloc per primera vegada en la història en aquesta illa, Menorca.
El Pla de Fornells va acollir ahir en presència d'un nombrós públic als actes centrals de la festa de la patrona de la Guàrdia Civil. El màxim comandament del cos armat a les illes, Alejandro Hernández Mosquera, lloa la feina complexa i alhora humanitària, digué que duen a terme les unitats del servei marítim del cos armat, de la Creu Roja i de salvament marítim en el control i assistència dels fluxos migratoris. El sentim.
Nuestra tarea como Guardia Civil es intentar rescatarlo lo antes posible, puesto que esas embarcaciones no tienen las condiciones de seguridad suficiente como a poder hacer esa navegación. Entonces, lo que hacemos con el Servicio Marítimo Provincial, con unidades también de rescate, es intentar lo antes posible interceptarlas y llevarlas a una embarcación segura para llevarlas a tierra y que sean las autoridades policiales, en este caso Policía Nacional, quien se encargue de hacer la tramitación que corresponde.
El coronel que presidia l'acte juntament amb el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, i el batle d'Esmercadal, Joan Pellicer, va posar èmfasi en el paper capdavanter de la Guàrdia Civil de Balears en matèria de cooperació internacional. Sentim novament Alejandro Hernández.
Lo he querido destacar porque son muchas las operaciones que hacemos anualmente y bueno, las vamos haciendo con cuentagotas y quizás van pasando de una a otra y la gente no es consciente. Quería recalcarlo porque tenemos unidades de investigación que son verdaderamente punteras en eso, en la colaboración con otros países y países de muy, muy alejados del nuestro, no solamente los europeos.
El màxim representant del cos armat a les Balears destacà finalment la capacitat de resposta de la Guàrdia Civil davant emergències com la dana de l'any passat a Menorca i el treball constant per mantenir la seguretat durant la temporada turística.
L'acte central d'aquest 12 d'octubre, el de la desfilada militar i posterior recepció per part dels Reis d'Espanya, s'ha fet com cada any a Madrid, amb la participació de 4.000 militars, 74 aeronaus i 162 vehicles. Aquests han fet un recorregut de més de 1.500 metres.
Enguany s'han previst, a més, dues novetats. Per una banda, la Legió ha desfilat amb un me negre i no amb la tradicional cabra blanca. Per l'altra, s'ha estrenat la formació Mirlo en substitució de la patrulla Àguila en el moment de sobrevolar l'acte i pintar al cel la bandera d'Espanya. Ara bé, hi ha coses que no canvien. Els polítics de primera línia han felicitat la que anomenen Festa Nacional amb un vídeo a les xarxes socials.
Siento orgullo de ser español. Orgullo de una cultura y de una diversidad que nos hace especiales. Orgullo de ser uno de los países referentes.
Així ho va fer el president del govern central, Pedro Sánchez. També va optar per aquesta via el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
España está en cada detalle, en cada español que se abre paso día a día, que cuida, que aporta, que prospera, en cada acento.
Tots dos varen assistir a la desfilada amb la diferència que el públic assistent a l'acte va rebre el president espanyol entre xiulets i retrets. Un altre fet destacat és que és el que va protagonitzar Feijóo durant la recepció dels Reis, la princesa Eleonor i la infanta Sofia. El líder dels populars, en conversa informal amb els periodistes, va assegurar que estava animat perquè la seva parella ni la seva germana estan als jutjats ni el seu número 2 a la presó. Això en referència a l'ànims d'Alberto que li va dir la setmana passada Sánchez durant la sessió al Congrés dels Diputats. També destaca que per desacord en la presència dels membres del govern central i de Sánchez també, el president i diputat de Vox, Santiago Abascal, va veure la desfilada des del carrer i no des de la tribuna.
Nos hemos excusado ante el rey, hemos trasladado nuestra visión y hemos explicado que de ninguna manera podemos fingir normalidad.
També estava prevista la de la majoria de presidents autonòmics, tret dels del País Basc, les Canàries i la Rioja. Finalment, però, per mort de la situació d'emergència meteorològica a les seves comunitats, tampoc han assistit ni la presidenta de Balears, Marga Proens, ni el de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ni el de Múrcia, Fernando López Miras.
I un altre tema que va centrar part dels titulars ahir va ser l'atac de dos activistes de Futuro Vegetal al quadre Primer Homenatge a Cristòfol Colom, varen tirar pots de pintura vermella en protesta per la celebració de la Festa Nacional. Ja estan detinguts. I passen 50 minuts de les 7 del matí. Més de 1.000 persones s'han acollit a la subvenció del govern aquí a les Illes per desballestar vehicles antics. La iniciativa té com a objectiu retirar de la circulació el major nombre possible de cotxes contaminants en un context en què el 45% de la flota de les Balears té més de 15 anys.
Fa poc més de 2 mesos que el programa es va posar en marxa i ja s'ha exhaurit el pressupost inicial dotat amb 2 milions d'euros. La mesura ha tingut una resposta molt positiva per part dels ciutadans que han vist en aquesta ajuda una oportunitat per renovar el seu vehicle i per contribuir a reduir les emissions i millorar la qualitat de l'aire. En Mitchell ha estat un dels beneficiats. Ha donat de baixa el seu cotxe i per aquest gest rebrà 2.000 euros. És un dels més de 1.000 conductors que ja han aprofitat aquesta convocatòria d'ajuts per desballestar vehicles antics.
Me venia a dar de baja el cotxe perquè ja tenia bastante problema i nos ha convenido comprar un coche eléctrico. Lo hacemos con la subvención y para, la verdad, para rellenar todos los papeles es un poco engorroso y al final pasamos por una gestoria i ha sido todo mucho más fácil.
Per poder accedir-hi, el vehicle ha de tenir més de 10 anys d'antiguitat, ha estat matriculat a les Illes Balears durant tot aquest temps, pertany al mateix titular en el manco els darrers 12 mesos i tenir passada la ITB. Complint aquests requisits, es pot optar a la subvenció que ja ha superat les previsions inicials pel volum de sol·licituds rebudes. Diego Viu, director general d'Economia Circular.
A día de hoy parece que tenemos el crédito cubierto, pero seguimos admitiendo solicitudes, pues en caso de que consigamos más crédito para adjudicarlo.
Aquesta elevada demanda també s'ha fet notar als punts de desballestament, on s'ha registrat un increment del 25% en el nombre de vehicles rebuts per esmicolar. Des del sector asseguren que aquest augment d'activitat és positiu tant per al reciclatge de materials com per la reducció del parc mòbil envellit. Esther Barceló és administrativa de Desguaces Pérez.
És una pena perquè hi ha cotxes que tenen 15 anys que se podrien reutilitzar i que estan molt bé per funcionar, però sí, les peces se poden reutilitzar.
A més, aquestes ajudes són compatibles amb el pla Movestres destinat a la compra de vehicles elèctrics o híbrids endollables, que ofereix fins a 100.000 euros de subvenció. Aquesta altra convocatòria, dotada amb 9 milions d'euros, també està a punt d'esgotar-se després de la forta demanda registrada en les darreres setmanes.
I atenció, perquè vos parlem ara dels 10 anys de la trobada del primer abeller de Vespa Asiàtica a les Balears. Ara, la conselleria calcula que en acabar aquesta temporada se n'hauran retirat una vintena de nius. És una de les xifres més elevades d'ençà que s'han detectat la seva presència per primera vegada en una finca al terme de Solla, a prop del Mirador de les Barques.
La novetat és que, a diferència dels primers anys, ara els abellers es troben no només al camp, sinó també en àrees urbanes. Es retiren nius a nuclis urbans de pobles, també de ciutats de Mallorca, com alguns que l'any passat es varen detectar a la barriada de Pere Garau, a Palma, molt a prop del mercat. Va ser precisament arran d'aquests abellers que els investigadors han après a localitzar-los de manera més ràpida. A les vespes els atreu molt el peix cru, com en el cas que precisament es ven al mercat de Pere Garau, i per això ara el Servei de Protecció d'Espècies pel Govern utilitza trossos de peix cru com esca per atreure-les i poder determinar la ubicació de l'abeller. Així ho explica Irene Garneria, tècnica del Servei de Protecció d'Espècies del Govern.
Posa a diversos punts els peix i van mirant així quan arriben les vespes, en el moment que agafen un tros de peix que es vol, sol ser lineal cap en el niu, i clar, com que tenim diversos punts de peix, se pot triangular i més o manco definir la zona on deu estar aquest niu.
El peix cru és el menjar predilecte de les vespes asiàtiques, però en tenen d'altres. És el cas de les abelles de mel, que cacen al vol, i d'altres insectes.
S'alimenten d'abelles melíferes, d'erugues, de papallones, mosques, libèl·lules, insectes, aranyes. S'alimenten de molts altres tipus d'insectes. I després té aquesta importància en la producció de mel, perquè quan detecten una zona que hi ha abelles melíferes, hi van a tope a alimentar-se.
Se sap que fa més d'una dècada la vespa asiàtica va arribar a Europa amb un carregament per via marítima procedent de la Xina, i a les Balears es dona per segur que els ports comercials són també una via d'entrada. De fet, la majoria de abellers localitzats l'any passat es detectaren a la badia de Palma, precisament, a prop del port, a la zona de Portopí i altres zones properes, ja a la costa de Calvià. A diferència dels inicis de la presència de l'espècie, ara quan una persona dona l'avís, fa molta més via trobar els abellers, tal com explica la tècnica Irene Garneria.
Si el primer vàrem estar un parell de mesos a trobar-lo, actualment, i a final de l'any 2017, ja eren capaços de trobar-los en un parell de dies. I, per tant, la nostra eficiència a l'hora de trobar nius era molt elevada.
Són ara les 7:56 minuts, anem a la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I començant parlant del Festival de Fotografia i de Cinema Documental Menorca, DocFest 2025, del qual IB3 és mitjà oficial, que va lliurar ahir a Es Mercadal els premis de la seva 7a edició. Els guanyadors, Dissonància, una casa, i Los Cayucos de Callar, unes obres que parlen de la pèrdua, de la memòria i també dels migrants. Carles Marcàs.
El Menorca DocFest ja té guanyadors. Els guardons es varen lliurar a nit a la sala multifuncional d'Es Mercadal després de la projecció de Refugis de Paper, de Miguel Ec. El Premi Ullastre, el millor documental curt, ha estat per Dissonància, de Raquel La Rosa, que segueix dones voluntàries desactivant mines antipersona als campaments de refugiats sahrauís a Tinduf. El millor curt documental balears, Una casa, de Constança Amengual, que reflexiona sobre la memòria i la transformació dels espais familiars i barris locals. Sentim l'autora.
Aquesta obra neix d'un moment en què ma mare va heredar una casa d'estiu a Sillot, entre Sillot i Carla de Morlando, i se troben davant la decisió de veure si la ven o si l'ha de conservar. És una història sobre una casa, però també sobre un barri, sobre un estiu i sobre una manera de viure en aquell lloc.
Finalment, el Premi Aula Doc i Premi del Públic ha anat a Los Cayucos de Callar, d'Álvaro Hernández Blanco, que narra la història de Timbo, un immigrant senegalès a Espanya, i els perills que afronten els joves del seu poble que volen embarcar-se en pasteres. Cristian Coll, director del Menorca DocFest, fa una valoració positiva del festival.
Portam moltes coses que són difícils de veure i de crear debat, formació, diàleg entre diferents professionals de Silla i també incentivar que la gent pues, creï, no? És un festival que incentiva la creació.
Altres activitats del festival, com exposicions i visites guiades, continuen fins al 2 de novembre. El 18 d'octubre es projecten a Sant Lluís documentals subtant el Premi Biosfera.
I arribarem a les 8 parlant d'un cicle de xerrades que acull a l'Aró. Són xerrades, exposicions, també accions col·lectives per analitzar l'impacte de les tecnologies digitals en la societat des d'una mirada crítica i feminista. El col·lectiu Dones en Dansa de l'Aró, amb el suport de l'Ajuntament, organitza aquest cicle que du el nom de Transformant l'algoritme resistència feminista a l'era digital. Se celebrarà els dies 17, 23, 24 i 25 d'octubre al casal de Son Tugores i a la galeria Natàlia Bento.
Durant aquestes 4 jornades, expertes en l'àmbit acadèmic, també artístic i tecnològic, reflexionaran sobre la relació entre feminisme, xarxes socials, intel·ligència artificial i violència digital. La psicòloga Sandra Sedano, professora de la Universitat de les Illes Balears, obrirà el cicle parlant sobre l'impacte de la pornografia i les xarxes en la infància i adolescència. L'artista Llucia Martibó Florit presentarà l'exposició Inventari 10 anys de feminisme de poble, mentre la pedagoga Laura Pedernera abordarà les noves formes de misogínia digital i la denominada manosfera. Després, Lorena Fernández oferirà una anàlisi sobre els biaixos de gènere en la intel·ligència artificial. Maria José Busquets és membre i portaveu del col·lectiu Dones en Dansa.
Es tracta de fer un feminisme del segle XXI i hem d'entendre com funcionen ara la tecnologia de la comunicació i, sobretot, com funciona la intel·ligència artificial, com l'algoritme és masclista, aquest biaix de gènere que té perquè s'està nodrint del contingut que hi ha a xarxes, que, evidentment, està majoritàriament fet per homes i té un biaix masclista molt pronunciat.